Ràdio Estel.
En uns minutets coneixerem l'activitat i la feina d'aquesta fundació, però abans, com sempre, toca recordar-vos les vies de contacte amb el nostre programa. Per buscar informació de l'entitat responsable d'aquest programa i xafardejar tot el directori de fundacions les quals estan associades, podeu visitar la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions adreçant-vos al seu web. Apunteu bé, www.ccfundacions.cat. Si us agrada més això d'enviar mails, us podeu adreçar a info@ccfundacions.cat. Com sempre, al capdavant del programa, l'Alba Moles i la Montse Oliveres fent les tasques de producció, el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, Marc Malloles. Ara sí, comença Fundacions a la i demà, aquí, a Ràdio Estel.
Fundacions ara i demà.
Doncs vinga, comencem, que avui tenim un programa especial dedicat exclusivament a la Fundació Germà Tomàs Canet. Avui amb dues persones que ens acompanyen, molt il·lusionades. Una debuta avui al món de la ràdio, l'altra ja havia debutat fa molts anys, per això ens ha dit que ja ni se'n recordava de les preguntes que li van fer en el seu moment. Molt bon dia, Anna Maria Prats, directora de la Fundació.
Bon dia.
I a la meva dreta tenim la Mercè Quílez, que és l'auxiliar de tuteles i, dèiem, una de les treballadores més implicades de la Fundació. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, com sempre fem, de vegades intentem situar els nostres oients. Hi ha fundacions que són més conegudes, hi ha algunes altres que no ho són tant. Per tant, sempre volem que els nostres oients es trobin en el mateix punt. Si alguns parteixen de zero i alguns tenen una mica de coneixença d'aquesta fundació, doncs que a l'inici això els posem tots en situació. Què ens podeu explicar de la Fundació Germà Tomàs Canet?
Doncs bé, jo crec que per començar incidir molt en el nostre segell d'identitat. La Fundació Germà Tomàs Canet és una fundació de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Un orde que porta més de 500 anys treballant sobretot en el món de l'exclusió i de la malaltia mental, que en l'actualitat treballa a més de 50 països, amb més de 300 centres, però que bàsicament és coneguda sobretot per la tasca que fa a nivell d'hospitals i potser no tant per la tasca que es fa dintre de l'àmbit social i a través de les fundacions com la nostra.
Molts cops preguntem a les fundacions quan venen aquí amb nosaltres a xerrar una estoneta amb nosaltres que de vegades el que els hi falta a les fundacions és una miqueta de més volada dintre els mitjans de comunicació. Potser també us falta això, acabar de comunicar perquè la gent conegui una miqueta més la vostra feina?
El tema de la comunicació és un repte sempre.
Per totes les fundacions,
jo diria. Jo crec que per totes i fins i tot per altres organitzacions, no només pas fundacions. Però també, i sense que serveixi d'excusa, potser no és la nostra finalitat principal. Mm-hmm. Nosaltres estem immersos de manera molt vocacional en un àmbit molt concret. Mm-hmm. I per tant, de vegades, tendim a oblidar-nos-en. Mm-hmm. És una de les coses en les que insisteix molt, per exemple, el responsable de comunicacions de la Cúria, en el nostre cas.
Mm-hmm. Anem a parlar una miqueta de la Fundació Germà Tomàs Canet. És fundada l'any 1989, per tant ja fa més de 22 anys que treballeu dia rere dia. Qui us va impulsar aquell desembre, no, de finals dels anys 80, a crear aquesta fundació?
Jo crec que la història és preciosa. Els germans de Sant Joan de Déu...
Ens agraden les històries precioses, ja ens ho pots explicar.
Ja veus que jo, a més, ho explico
amb
molta passió, perquè m'encanta el que faig, d'acord? Però els germans de Sant Joan de Déu, jo crec que ja feia més de 100 anys que se n'encarregaven del psiquiàtric de Sant Boi. A més, és que tothom el coneix així, per al psiquiàtric de Sant Boi. Cap a les finals dels anys 80 es van trobar amb una situació força curiosa, per definir-ho d'alguna manera, i era que tenien dintre del seu hospital persones que portaven tota la vida gairebé ingressades allà. Uh-huh. Els havien abandonat pràcticament de petits, i parlo en masculí perquè en aquells moments tots eren homes, avui dia això ha canviat molt, eh? Havien passat tota la vida allà dintre, els germans se n'havien encarregat de la seva cura, de la seva atenció, de que no els faltés res, havien rebut també atenció psiquiàtrica, per suposat, però tenien ja una edat molt avançada, de vegades tenien algun problema de salut, o calia prendre determinades decisions, intervenint quirúrgicament en aquest senyor, i topàvem en la dificultat que en el moment que se li havia de demanar consentiment a aquella persona, era evident que per la malaltia que tenia ell no podia decidir, però tampoc havia ningú que pogués decidir per ell. I et poso aquest exemple, però n'hi havia molts d'altres, o sigui, es podia vetllar per als seus drets, per les seves obligacions, però no es feia d'una manera legal, per entendre'ns. Bé, els germans, sobretot, molt preocupats per l'atenció que aquelles persones necessitarien a partir d'aquell moment, van veure que la manera millor de fer-la era crear una fundació, una fundació tutelar. Per què? Perquè les fundacions tutelars ens en ocupem d'això, de manera professionalitzada, de la mateixa manera que ho podria fer una persona física, pare o mare, respecte d'un menor o d'una persona que no té la capacitat plena. Doncs crea una fundació tutelar que s'ocupés i vetllés per als drets i obligacions d'aquelles persones, que pogués prendre decisions per elles quan elles no poguessin, i d'aquesta manera garantir que arribessin fins al final de la vida de la manera més completa possible.
Doncs mira, m'has donat la passada al peu, que es diu en l'argot futbolístic, perquè avui tenim aquí amb nosaltres la Mercè Quiriz, que és una de les auxiliars de tuteles. Per tant, coneix molt bé el que ens està explicant la Anna Maria Prats. Què ens pots explicar? Quina és la teva tasca, Mercè, dintre de la Fundació?
Doncs mira, la meva tasca és molt colze a colze amb els tutelats. Nosaltres som la veu i els ulls del propi tutelat envers dintre de la Fundació, pel treballador social, inclús pels altres professionals. Nosaltres anem a veure'ls gairebé totes les setmanes, els que estan a domicilis, els hi ajudem a fer la vida quotidiana, a fer la compra, com fem tots cada setmana o cada 15 dies, d'anar al metge, d'anar a buscar la roba i alguna... Mira, jo hi ha una... Lligant amb el que deia l'Anna, hi ha una anècdota, jo fa molts anys... El que dèiem dels avis. Vaig treure un avi que feia 22 anys que no sortia del psiquiàtric. I el vaig portar al Corte Inglés de la Diagonal. Al veure a l'aparador del Corte Inglés, em va dir, escolta, Mercè, què fan aquelles pepes allà parades? Conta, clar, a mi em va sobtar moltíssim que ell, un maniquí, li deia aquella pepa. Vale? I li vaig explicar, mira, Antonio, això són maniquís que es posen per la roba, i em deia, ho ves, però l'estic saludant i no em diu res. Vull dir que a l'obrir el món exterior per ells, que el psiquiàtric nostre és una preciositat, però no havien sortit d'allà. És un gran poble, però no havien sortit. Per mi, aquestes experiències han sigut enriquidores. Cada dia n'aprenc d'un avi, d'una persona més jove, de qualsevol. Cada dia és un aprenentatge per nosaltres.
A veure, 22 anys són molts anys molts com anys. Per no veure l'exterior, i clar, a més el món evoluciona a un ritme que segurament l'home, l'Antonio, que ens comentaves, va quedar parat, no?, de veure tot el que hi havia.
Sí.
Anna Maria, estic escoltant la Mercè, té un to de veu molt càlid, no sé si jo això... ho tenen totes les treballadores que tenen la Fundació, perquè dona sensació de proximitat, no?
Mira, el to no ho sé. La calidesa humana te l'asseguro. Perquè, a més, és una feina que o te la creus molt i té un punt vocacional o no ets capaç de fer-la bé, d'acord? Pensa que treballem en un àmbit molt dur. Una persona que no pot prendre decisions per si sola, perquè hi ha una decisió judicial que així ho determina, però això no vol dir que no entengui moltíssimes coses, que no, fins i tot no te les discuteixi. Llavors, és el repte aquell diari, per una banda, d'intentar que la seva vida sigui millor i alhora fer-nos amics en el sentit no estricte de la paraula amics, no? Sinó que crear aquella complicitat en la que confiïn en nosaltres i d'aquesta manera, no sé, millorar tota la seva vida en general. Permetem només un aclariment, endavant. Perquè de vegades sí que hi ha molts tòpics respecte de la tasca que fem en fundacions tutelars, i no pas ni de bon tros totes les persones tutelades i que nosaltres gestionem estan ingressades en un psiquiàtric, ni de bon tros. Això era fa 22 anys. Afortunadament, la societat ha canviat moltíssim. Sí que, evidentment, es produeixen ingressos psiquiàtrics quan la persona es descompensa, etcètera, però amb l'orientació i la idea de que quan la persona està mínimament estabilitzada ha de retornar en el que és el seu entorn. De vegades l'entorn és molt dur, Quan t'estic dient això, potser la persona no té família. Ningú vol saber res. No té cap tipus de prestació econòmica gestionada. O, fins i tot, és voluntat seva viure al carrer. I nosaltres tutelem persones que estan en residències, persones que estan en psiquiàtrics, persones que han comès un delicte i estan a presó, persones que viuen en un domicili, però també en pensions i també al carrer. D'acord? Perquè us feu una mica la idea de la vàlua que han de tenir els professionals que dia a dia, quan arriben a les 8 del matí a la feina, obren la seva agenda... Bueno, avui què em toca fer, a on he d'anar, amb qui he de lluitar...
Ja no sé si a les 8 del matí, però sobretot a les 8 del vespre. Potser quan hem de tornar cap a casa, no? Treure's, separar el que és la feina de la teva vida, ha de ser complicat, perquè, clar, trobes amb uns panorames, com ens comentava, gent que està sola, gent que ha de tornar a la presó... Clar, són situacions que vius molt, molt extremes, no?
mira, no seríem humans si no... O sigui, s'ha de saber separar, però torno a dir, no seríem humans si de cop i volta féssim un clic i separéssim això. Quan a vegades la teva feina t'ha sortit fenomenal, que has deixat el pacient al seu pis, que tot va bé, que s'ha pres aquella setmana la medicació molt bé, tot va correcte. Però quan a vegades, com diu l'Anna, tens un pacient que la seva història és viure al carrer i no el trobes, a lo millor per veure, que l'has de portar al CESMA per visitar-lo i no l'estàs trobant i et dones 40 voltes pels punts que es
ni,
mou.
Ni telèfons mòbils,
exacte, absolutament exacte. Res. I preguntes inclús per on ells es mou, per bars, si l'han vist, i te'n vas amb un regust amarg. Perquè, d'alguna manera, jo ara parlo per mi, no he fet aquell dia la meva feina bé, perquè no l'he portat al metge, però bueno, això amb el temps i amb els anys has fet el que has pogut, vale? Però torno a dir-ho, passaran molts anys, però jo encara em queda aquella cosa de dir no l'he trobat.
Però com a mínim no em plores totes les nits.
No, evidentment. Jo penso que els professionals de la Fundació Germà Tomàs Canet, que som una gran família, això hem, amb el temps hem sabut separar una mica, perquè si no, no podríem viure.
Anem a fer una petita pausa i anem a entrar una miqueta més en profunditat amb les activitats que estan fent els amics de la Fundació Germà Tomàs Canet. Fins ara.
Fundacions Ara i Demà, amb Marc Maioles. 100% informació, 100% serveis, 100% programes, canals temàtics, ràdio a la carta, destacats, retransmissions, graelles, notícies. www.radioestel.cat, 100% Ràdio Estel.
Vinga, seguim parlant en aquesta edició número 29 del programa Fundacions Ara i Demà amb l'Anna Maria Prats, directora de la Fundació Germà Tomàs Canet, i amb la Mercè Quílez, auxiliar de tuteles de la Fundació. M'agradaria que ens expliqués una miqueta dels malalts que teniu a dintre de la Fundació. Quin tipus de malalt teniu?
Bé, dintre del que és les fundacions tutelars, hi ha tres raons per les quals una persona pot veure modificada la seva capacitat. Una és que pateixis una malaltia mental, amb una sèrie de condicionants afegits, no únicament una malaltia mental. Ha de ser un trastorn mental sever, de més de 2 anys d'evolució, que mermi les teves capacitats fins en aquest punt. Aquest seria un gran àmbit. L'altre és el de la discapacitat intel·lectual. I un tercer àmbit, el de la gent gran, o bé que pateix malalties neurodegeneratives o bé Alzheimer. En el nostre cas, la Fundació, per voluntat dels germans, i no per atzar, sinó que, com ja dèiem al principi, l'Orde de Sant Joan de Déu es caracteritza perquè ha treballat i treballa en el món de la malaltia mental de sempre, d'acord? Doncs es va apostar perquè tutelessin persones que pateixen malaltia mental. Treballem en l'àmbit de la demarcació de Barcelona i a la demarcació de Lleida. Tenim 2 seus, una a Sant Boi de Llobregat i una altra a Almacelles. I a Almacelles també, no per atzar, sinó perquè els germans de Sant Joan de Déu allà hi tenen un centre. I és una opció que els germans en el seu moment van prendre. És a dir, treballarem en l'àmbit de la malaltia mental intentant millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.
Xafardejant la vostra pàgina web, he vist que, entre altres activitats, que ara m'explicareu quines són les propostes i les activitats que teniu cara a aquesta temporada, he vist que feu moltíssimes excursions. Per exemple, us veu anar a l'Aquàrium al juliol, heu fet dinars a la Barceloneta, heu visitat museus, o sigui, no pareu, els porteu amunt i avall, no? Doncs perquè estiguin distrets, m'imagino.
No parem, i per ells i per nosaltres, Sí, l'última sortida doncs, va ser fa molt poquet. Vam anar a l'Aquàrio i després vam anar a dinar. Mira, aquestes sortides són enriquidores. No tant ja per ells, perquè s'ho passen d'allò més bé, sinó per nosaltres. Cada vegada, quan fem una sortida d'aquesta, que en tenim diverses, el que passa que tampoc pensis que estem tots els mesos, Som 2, 3 que fem a l'any. Els comentaris que sents des de això ho podíem fer cada mes o cada setmana, a dir-te i per on aneu el diumenge a passejar? Perquè, com deia l'Anna, moltes d'aquestes persones que estan en un pis de lloguer o a la casa seva o en una residència, ens trobem amb la soledat. Inclús t'arriben a dir que per on vas a passejar? Pues, bueno, pues, igual que tu. Jo vaig per Barcelona, vaig per aquí, vaig per allà. Quan ens despedim, veus amb aquelles mirades, a part de l'agraïment, les ganes de tornar a fer-ho, que bé que ens ho hem passat, i a lo millor aquella persona que t'està donant les gràcies la setmana anterior, doncs d'alguna manera l'has esbroncat perquè no ha fet bé les tasques de casa o perquè tenia un injectable i no havia anat.
O perquè no l'has trobat.
O perquè no l'has trobat. Però vull dir l'agraïment, i a més és la nostra feina. Jo sempre dic que som tots nosaltres. Tenim una gran sort de fer la feina que fem perquè ens agrada a tots. Com deia l'Anna abans, jo penso que laboralment tots hem de treballar i quan hem agafat aquest àmbit és perquè ens agrada, però ha d'haver-hi una part, el 50% ha de ser molt vocacional. Perquè jo, els companys que entren sempre a la Fundació, o inclús els que ja hi som, els dic que és que no treballem fent suros, és que treballem amb persones. Que això, a vegades, tenim tendència a oblidar-ho.
Està parlant de vocació en un món laboral molt complicat, com és el de la sanitat. No sé si teniu problemes últimament, perquè la cosa està bastant fotudeta, eh?
Bé, com qualsevol altre usuari, vull dir, no en patim ni més ni menys.
Esteu a l'ordre del dia, per tant. La Fundació, abans ens estava començant l'Anna Maria Prats, ens estava comentant, la Fundació Germà Tomàs Canet no treballa sola, sinó que té convenis de col·laboració amb entitats com l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials o l'Ajuntament de Manresa, entre molts altres, eh? Què busqueu quan us associeu amb una entitat de col·laboració?
Bé, jo aquí distingiria el que és administració, per una banda, del que és altres associacions, d'acord? Per al que fa a l'administració és que el servei de tuteles està reconegut dintre de la cartera de serveis socials des de l'any 2010 i, per tant, les fundacions que ens hi dediquem hi ha una professionalització i un encàrrec per part de l'administració de que gestionem aquesta tasca. En el benentès que se suposa que tenim una trajectòria i que l'administració ja confia en que ho fem tan bé com qualsevol altra organització. Quan parlem d'altre nivell o més d'administració local o fins i tot amb altres associacions, un dels nostres grans reptes és l'atenció integral de la persona, d'acord? I nosaltres, dintre del nostre encàrrec, ens encarreguem de tots els àmbits de la vida de la persona. Si té problemes judicials, hem d'intentar resoldre'ls o, com a mínim, encarrilar-los. Si té problemes de salut, ens hem de coordinar amb la xarxa de salut. Si els problemes són o les mancances són d'oci i temps de lleure, haurem de veure quines associacions hi ha al barri on intentar aquesta atenció integral i el treball en xarxa és la manera més normalitzadora d'atendre a qualsevol persona ciutadà.
Ens queden ja pocs minutets, per desgràcia, el temps passa ràpid a la ràdio. M'agradaria que em parlés una miqueta dels projectes que teniu al cap aquesta propera temporada 2011-2012.
Mira, tenim un projecte que l'hem de tirar endavant.
Sí.
És les sortides que tu deies, bueno, pues ara les volem fer més grans. Volem fer unes colònies. Però com es fa a les escoles, que els nens comencen per una nit, doncs nosaltres volem començar a veure com ens va per una nit. Anar amb la gent més autònoma i fer una sortida a dormir tot fora de casa amb ells. Jo penso que ha de ser una experiència. Tots els que estem ficats en aquest projecte tenim molta il·lusió, ho hem fet amb molta empenta i penso que ha de ser enriquidor per ells i per nosaltres aquesta sortida, i ja t'explicarem com ha anat.
Home, i tant. Vull veure fotografies, que a més sé que a la pàgina web les pengeu totes i tothom somrient, eh? No sé si això vol dir alguna cosa. Ja teniu el lloc localitzat? O...
A veure, vam dir en un principi a la Fageda més amunt hi havia una casa de colònies. No ho tenim encara.
Bona zona,
encara,
això, eh?
Sí, no ho tenim encara, ho hem de pamar encara més, però sí, serà per Barcelona, eh?
Anna Maria, hi ha molts oients que ens escolten. No sé si es poden sentir identificats amb el tema que tracteu vosaltres a la Fundació, però aquelles persones que potser necessiten algun tipus d'ajuda similar al que vosaltres oferiu, quin missatge els hi donaries?
Bé, doncs que primer no tinguin por, que s'assessorin, que és un tema que potser del qual costa parlar, però que les fundacions ja hi estem molt avesades. Nosaltres, a més de totes les tasques que hem comentat aquí, i d'altres que no dona temps, el que fem és assessorament a famílies. Sense cap tipus de contraprestació, les famílies poden telefonar, poden visitar la nostra pàgina web i si consideren que els hi podem aclarir algun tema o que els podem assessorar, és tan fàcil com posar-se en contacte amb nosaltres, els citarem, els atendrà una o dues professionals referents de la nostra casa i intentarà resoldre's o orientar-los en allò que els calgui.
Si ens pots donar el contacte?
Sí, doncs jo crec que el millor és visitar la pàgina web, sí, que allà hi ha, a més de la informació, la nostra, les nostres adreces i telèfons, i la pàgina web és www.fundaciogermatomascanet.com.
Molt bé, doncs apunteu bé, www.fundaciotomascanet.com. Ens pots donar un telèfon per si la gent que ens escolta no té opcions a connectar-se a internet?
Sí, mira, el telèfon és el 93 652 47 90.
Doncs aquí teniu el telèfon, 93 652 47 90. Per cert, Ana Maria, que m'ha comentat un ocellet que s'està creant la comissió de fundacions de l'àmbit social de la coordinadora del qual seràs la responsable. Què ens pots explicar d'això?
Bé, doncs que és un altre dels projectes en els que tenim dipositada moltíssima il·lusió des de la coordinadora. Era un dels encàrrecs del Consell Assessor per aquest any intentar tirar endavant per fi el Consell de l'Àmbit Social, la Comissió de l'Àmbit Social. Ja n'hi ha una funcionant, que és la de l'àmbit d'educació, amb molt d'èxit, i era un repte per nosaltres. I alhora una dificultat perquè a l'hora d'identificar quines fundacions ens cataloguem dintre de l'àmbit social, com us podeu imaginar, sortia una dispersió enorme. Però bé, ens hi hem posat. Avui m'acaben de passar els resultats de les respostes que les fundacions que prèviament havíem cribat ens han fet arribar i realment pensem que això sortirà endavant amb la idea de poder treballar conjuntament, doncs això, interessos comuns, problemàtiques que ens afecten a totes les fundacions que des d'una perspectiva o una altra treballem en aquest àmbit i a més de també, com no, per fer força e incidir dintre de l'administració.
La setmana passada l'Alba Moles ja ens explicava que estaven enviant un munt de mails i que les fundacions estaven responent gairebé al moment. Doncs Ana Maria Prats, directora de la Fundació Germà Tomàs Canet, i a la Mercè Quiles, auxiliar de tuteles també de la mateixa fundació. Moltes gràcies pel vostre temps i per apropar-nos una miqueta a aquesta fundació, que potser alguns oients no la coneixien i avui doncs s'aniran a dormir amb alguna cosa més.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fundacions ara i demà, els diumenges a 12:15 del migdia. La bona música, el teu ritme, la teva ràdio. Ràdio Estel, els temes, els artistes i els estils que a tu t'agraden. De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2:15 de la tarda, la bona música a Ràdio Estel, el tàndem perfecte.
Com sempre, abans d'acomiadar-nos, toca donar alguna proposta, alguna activitat, perquè podeu fer els propers dies. És l'agenda de les fundacions. Ja se sap que en temps de crisi és important renovar-se i ampliar coneixements. Per això, la Fundació Escola Superior de Comerç i Distribució n'és conscient d'això i ha creat un curs acadèmic online per a venedors i responsables de botigues. Aquest curs està, sobretot, encarat a les temporades de màximes vendes, com pot ser el Nadal o les rebaixes. Les inscripcions van començar aquest passat divendres, dia 30 de setembre, així que, si estàs interessat, et pots dirigir a la web de la Fundació, que és www.escodi.com. Una altra proposta educativa. Els amics de la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social preparen un curs de lideratge per a professionals del camp social i educatiu a través del coaching en cavalls. Aquest mètode tan original pretén explotar al màxim les habilitats de lideratge professional i personal per tal de millorar els aspectes vinculants a la gestió de les persones. Els cursos tindran lloc el proper 8 d'octubre i 15 d'octubre. Per a més informació, podeu visitar el web de la Fundació, que és www.fundaciosergi.org. I finalment, la Fundació Moret Margui organitza, conjuntament amb la Societat Catalana d'Estudis Històrics, la conferència sobre Carles Rahola, escriptor i articulista, que anirà a càrrec de Lluís Maria Puig dilluns 3 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la sala Pissunyer del Centre d'Estudis Catalans.
Fundacions Ara i Demà, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs vinga, que el temps passa volant. Fins aquí aquesta edició número 29 del programa fundacional de Ràdio Estel. Recordeu que si voleu més informació o més propostes d'agenda, només us heu d'adreçar a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, que és www.ccfundacions.cat, i allà doncs, podreu trobar tot el que us interessi sobre el món fundacional. Que acabeu de passar un bon diumenge i ens trobem la propera setmana.
Ràdio Estel.